Tant a Palma contra la massificació turística sota el lema Mallorca al límit. ...25.000 persones hi han participat, segons la Policia Nacional, 70.000 segons l'organització. Una protesta, però, que ha acabat amb 8 persones ferides lleus, dues d'elles amb ferides traslladades a l'hospital per mort de les càrregues policials que es produïren a ses voltes. Passa les 10 del vespre, minuts després que es llegís el manifest. La Policia Nacional va impedir als manifestants accedir al recinte, assegurant que ja hi havia massa gent davant d'aquest bloqueig. Un grup reduït de participants a la manifestació els començà a llançar objectes, el que va acabar amb aquestes càrregues. El delegat del govern espanyol a les Illes, Alfonso Rodríguez, ha confirmat a través de la xarxa social X que demanarà un informe exhaustiu de les actuacions i les explicacions necessàries per tal que s'assumeixin responsabilitats. Tot d'una en parlam en aquest dilluns, dia 27 de juliol, en què hi ha altres qüestions destacades de l'actualitat. Ha quedat desconvocada in extremis la vaga del metall que havia de començar avui.
La patronal i el representant dels treballadors varen arribar a un acord i cap vespre el pacte suposa un augment del salari del 18% acumulat en 4 anys i també de la remuneració de les hores extra.
A la segona hora de l'informatiu en parlarem amb Roberto Serrano d'UGT en un dia en què també continuen molt pendents de l'evolució dels incendis forestals a la península.
Els focs de Madrid, Ávila i Toledo evolucionen de manera positiva però molt lentament. Els incendis qualificats per l'executiu central com els més importants i agressius de la història d'Espanya, ja han cremat 77.000 hectàrees i han obligat a evacuar 90.000 persones.
També preocupa l'incendi de la Vall d'Uixó a Castelló, que continua actiu i que ja ha arrasat 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 persones. I tot mentre la calor ha afluixat a bona part d'Espanya, unes temperatures, però, que pujaran de nou a partir de demà. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Al llarg d'aquest dia ja podrem notar una pujada de la temperatura i, de fet, avui també la notarem, sobretot cap a l'interior de Mallorca. Encara tindrem uns valors normalitzats per aquesta època de l'any, però sí que a mesura que ens acostem a dimecres tornarem a tenir un valor força per sobre dels que serien habituals. De moment, avui la màxima girarà entre els 29 i els 34 graus. Al cel encara continua aquest enterboliment a causa del fum que ens prové dels incendis de la península Ibèrica i de França. I en això també li haurem de sumar la presència de núvols d'evolució que entre el matí i el migdia ens podran deixar alguns ruixats entre Mallorca i les Pitiuses. D'altra banda, quant al vent, aquest ja ha afluixat bastant respecte d'ahir, però encara tindran qualque redol de marós, sobretot al nord de l'arxipèlag. Ara mateix tenim a Mallorca 21 graus a Sa Pobla, 22 a Llucmajor i 23 a Banyalbufar. A Menorca, 20 graus a Cal Emporter i 23 a Ciutadella. I a les Pitiuses, 23 graus a Santa Eulària de Sarriu i 26 a la Sabina.
I els esports del Reial Mallorca comença amb bones sensacions la seva pretemporada a Marbella. Joan Gabriel Bouçà, bon dia.
Molt bon dia. Sí, un Mallorca continua preparant la temporada a Marbella després de golejar a l'Alfati i els nous fitxatges deixen clar que l'objectiu és fer créixer l'equip. Uns nous fitxatges del Reial Mallorca que van passar a revista al Media Day de Marbella i van compartir les seves primeres sensacions abans de l'inici de la temporada. Després escoltàvem Antonio Roca, Arnau Tenas i Àlex Sala. I Tadej Pogačar conquereix el seu cinquè Tour de França i Mathieu van der Poel s'endú una espectacular darrera etapa resolta a l'etapa a la línia final.
A les 7:35 minuts ampliarem les notícies esportives i a l'Espai de Cultura. Avui destacam la inauguració de la 16a edició de l'Atlàntida Film Festival.
Va ser ahir vespre a la Misericòrdia i va estrenar la pel·lícula de segell balear Forastera, que compta amb la participació d'IB3. Lucía Lanyar és la directora del film.
Es un festival que apuesta por películas súper interesantes y trae proyectos muy diferentes y muy diversos. Entonces, no sé, yo me siento muy feliz de formar parte de esto, sí.
Per ara ja s'han adquirit 50.000 entrades per acudir a la multitud d'actes programats per aquesta setmana en el festival.
Són ara les 7:05 minuts del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Caterina Bany, Toni Sastre i Lluís Hernández. Comencem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge hora baixa al centre de Palma contra la massificació turística sota el lema Mallorca al límit. La participació ha estat multitudinària, segons la Policia Nacional. Hi havia 25.000 persones reunides a la plaça d'Espanya en el moment de començar, mentre que l'organització la xifra en 70.000. La protesta, però, ha acabat amb càrregues policials. El balanç provisional és de 8 persones ferides, dues de les quals han estat traslladades amb ferides lleus a l'hospital.
L'incident ha tingut lloc minuts després de llegir-se el manifest de Ses Voltes quan la Policia Nacional ha impedit als manifestants accedir en aquest indret al·legant que hi havia massa gent. Dani Comas és el portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
La Policia Nacional mos va cridar fa dos dies dient que només deixarien entrar 2.000 persones a Ses Voltes quan teníem el permís acceptat de feia temps. Infraestructures, ajuntament, tal, no mos han volgut donar un espai alternatiu. Per tant, hem decidit mantenir aquí. El tema és que han deixat entrar molta menys gent que 2.000 persones i ha quedat tothom en el parc de la mà.
Davant aquest bloqueig, un grup reduït de participants han cridat contra els agents i els han llançat objectes, en major part botelles de plàstic, cosa que ha desencadenat la reacció policial. Els agents han disparat dues dotzenes de pilotes de goma contra els manifestants, així ho relatava minuts després Albert Alemany, que és una de les persones que va resultar ferida.
La policia s'ha posat en plan empeny per veure què passava. He vist que tres de la Nacional estaven ja començant a replegar un col·lega meu a porrazos i he anat a cuir-la, i en el moment que he anat a cuir-la, porrazo que m'han donat ja en el cap. I m'han coït per darrere, m'han aconseguit treure d'allà, però estaven ja disparant a les bales de dispersió i tot l'altre, i ja no sé massa més, però ha estat un desastre tot, un desastre interior.
El delegat del govern espanyol a les Balears, Alfonso Rodríguez, ha afirmat a la xarxa social X que les imatges són inacceptables i que demanarà un informe exhaustiu de les actuacions, així com explicacions necessàries per tal que s'assumeixin responsabilitats. Per part seva, el diputat de Sumar Més al Congrés, Vicenç Vidal, feia aquestes declaracions just després de les càrregues policials.
Evidentment, s'alhora tot des de la dimissió del delegat de govern a qualsevol mesura més, perquè crec que avui s'ha sobrepassat qualsevol línia que era esperable. És lamentable, han de condemnar l'acció de la Policia Nacional la violència quan és una manifestació pacífica. Crec que això no és tolerable, crec que és un abans i un després del que estem acostumats a veure les Illes Balears.
Recordem que la manifestació convocada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida i 145 entitats ecologistes i socials van contra del model turístic de les Balears i dels seus efectes sobre l'habitatge, la llengua i la cultura pròpies, els recursos naturals o les infraestructures. De fet, fan una crida directa al govern afirmant que presumeix de polítiques de contenció però que ignora les demandes socials i exigeix a la institució que es posin límits clars al turisme de masses.
Durant la lectura del manifest s'han denunciat les actuacions dels cossos de seguretat i també han afirmat que el decreixement turístic és una condició per garantir la pervivència de la llengua i cultura pròpies, l'habitatge lliure i uns serveis públics dignes. Els participants s'han mostrat així de preocupats pel present i futur de Mallorca.
Bé, a nosaltres ens afecta per el tema de la vivenda, que no podem accedir de manera justa per nosaltres. S'està fent un sistema horrible d'això. I anar pel carrer també ens afecta, no ens sentim com a casa.
Se mos està quedant una Mallorca inhabitable per la gent de classe treballadora, que són la majoria, i també un futur molt fosc per nostres fills, i penso que per responsabilitat social hem de ser aquí.
I ens preocupa un poc quin futur viuran els nostres fills si no fem un canvi avui.
Ja no podem seguir amb aquest estil de vida i hem de canviar, perquè si no, és que no quedarà res. I estem farts.
Recordem que aquesta tercera gran manifestació contra la massificació turística venia marcada per la publicació fa unes setmanes del Manual d'Acció contra la Turistificació i la detenció de dues persones a Santa Maria per haver fet unes pintades a les façanes de diverses immobiliàries.
Santa Maria, jo també ho faria! Santa Maria!
El pròxim 8 d'agost s'ha convocat una nova mobilització, en aquest cas a Solla, amb la mateixa consigna que seria Solla al límit.
I les arribades de turistes i la pressió humana a les Balears no han aturat d'augmentar des de l'any 2022, primer any de represa del turisme després de la pandèmia. Aquell any, el 2022, visitaren les Balears 16,5 milions de persones. De llavors ençà, cada any, el turisme ha superat rècords fins a arribar a la darrera dada, la del 2025, l'any passat, que supera lleugerament els 19 milions. Això és un increment de 2,5 milions de turistes en 3 anys.
I la tendència al creixement continua. Els primers mesos de l'any, amb un increment de gairebé 146 mil turistes respecte del mateix període de l'any passat, que és un 2,9% més. Si aquesta tendència es manté, les Balears podrien acabar l'any amb prop dels 20 milions de visitants.
Aquestes són les xifres, però què és el que opinen els representants del sector turístic i els experts sobre les polítiques de contenció aplicades per les administracions? I d'obre, creuen que, en general, les mesures van en bona direcció. Són Rafael Duran, president de Bactur, i Pedro Fiol, president d'Aviva.
Jo crec que s'està treballant, jo crec que les polítiques van encaminades cap a aquest equilibri, el que passa que és difícil. Al final el que falta és que les polítiques, evidentment, siguin valentes, però també que les polítiques tinguin continuïtat.
Les mesures tal vegada poden ser efectives, però és vera que en aquests moments no podrien dir que hem assolit aquest compromís o repte de contenció.
També proposen fer una reflexió sobre el nombre de places turístiques de les Balears, unes 600.000 en l'actualitat, i plantegen limitar la quantitat de vols a Mallorca. Les Pitiuses es valora especialment la restricció d'arribades de vehicles. Així ho explica José Antonio Rosselló, que és el vicepresident de la CAE.
Llevamos una temporada y media aplicando estas medidas y esperamos resultados próximamente a ver si realmente dan su fruto, que parece que en principio sí.
I Macià Blasquez, catedràtic de Geografia de la UIB i membre del GOP, creu que la massificació no s'ha frenat, però afegeix que el problema real no és aquest, sinó la turistificació.
Que fa referència a la mercantilització, a la inflexió, a l'encariment, per dir-ho d'una manera més senzilla. No? Per exemple, l'habitatge, que a la gent li resulta difícil arribar a final de mes i ho relacionar amb aquest negoci que té a veure amb el turisme, que té a veure amb les activitats immobiliàries.
Augmenta el nombre de visitants a les Balears i també augmenta la població de les illes. En 25 anys de l'any 2000, el 2025 ha passat de gairebé 846.000 habitants a 1.250.000. Això és un increment del 47%, percentualment és el territori de l'Estat on més ha crescut, un increment que s'explica per l'elevada immigració exterior.
El nombre creixent de persones arriben a les illes cridades per un model econòmic que necessita una gran quantitat de mà d'obra. Víctor Picó és professor de Geografia a la Universitat de Barcelona.
Ens hem passat una bona frenada i el tema és que aquesta pressió de moment no té visos d'aturar. Les xifres que estan sortint els darrers anys, per fer-nos una idea, ara mateix són tan altes el gener del 2025-26 com ho eren a l'agost, en plena temporada alta, 1997. Per tant, per fer-nos una idea de com ha augmentat en els darrers anys, que és el moment de menor pressió humana, que aquí concebem com una espècie de relaxació o de moment de pausa, realment era el punt àlgid de la pressió fa això, 25-30 anys.
I les conseqüències són més que evidents. La superpoblació no és una, també l'augment de la pressió sobre recursos com l'energia, l'aigua i el territori.
Deixar de fer qualsevol tipus de promoció turística, reinvertir de manera real els guanys de l'impost de turisme sostenible en polítiques que ajudin a la població d'aquí i no que segueixin dinamitzant el sector turístic i, per exemple, limitar la compra d'edificis i la construcció en terreny rústic.
Precisament parlant del recurs de l'aigua, els hotels de Menorca s'han compromès a reforçar les mesures d'estalvi en la resposta a la crida que han fet els ajuntaments per reduir-ne el consum i per evitar mesures restrictives. Ramiro López.
Els baixos nivells de les reserves hídriques han provocat que s'hagi de ser més eficient a l'hora de consumir aigua. Els hotels ja funcionen fórmules de reutilització d'aigua que han permès reduir a la meitat el consum. Així ho explica Juanma López, que és director d'enginyeria de 7 hotels.
Primera i principal, reutilització d'aigües grises, que és un sistema de depuració d'aigua que s'empra a lavabos i dutxes, es filtra i es reutilitza a les cisternes dels vàters. Això per una banda. Una altra mesura important és la reutilització de l'aigua de rentat de filtres de piscines, que la reutilitzem i allarguem el seu cicle de vida per emparellar el rec de jardins.
Aquesta estratègia augmenta la seva eficàcia quan s'implica els clients oferint diferents fórmules d'estalvi. Maria Florit és responsable de qualitat i sostenibilitat de 7 hotels.
Els clients són totalment conscients. Nosaltres tenim indicadors, la veritat, que anem recopilant les dades i de cada any anem millorant. No? Van començar fa molt d'anys amb el tema del canvi de llençols variable, on també li demanaven que, per favor, si podia reutilitzar els llençols uns determinats dies amb el canvi de toales, i ara ja amb aquest darrer pas de si no necessita que li facin anar a l'habitació, si no necessita que la camarera ampliï aigua per fer anar a l'habitació, doncs ells estan col·laborant moltíssim.
I els clients confirmen que sí, que són conscients de la necessitat d'estalviar aigua amb determinats gestos.
No, normalmente no pidemos de cambiar toallas.
No, eso no, lo pedimos una vez a la semana y nada más.
Redissenyar els jardins amb plantes autòctones, mantenir l'aigua de les piscines a l'hivern i no buidar-les, o canviar les banyeres per plats de dutxa són altres decisions preses per baixar el consum d'aigua als establiments hotelers.
I a Eivissa, la policia local ha fet des de dijous 17 inspeccions en habitatges per possibles lloguers il·legals i ha aixecat 7 actes de taxis pirates. A més, diversos dispositius de trànsit i de seguretat han interposat 22 denúncies amb el control específic de 10 vehicles i n'han retirat 4 de la circulació. Hem arribat a les 7:15.
El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
El Consell de Mallorca per primera vegada aprova la proposició de llei de regulació d'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents, ja que estableix un límit a l'entrada de vehicles i un nombre màxim de cotxes de lloguer.
Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca. Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I destacàvem a la portada. D'acord assolit in extremis entre la patronal i els representants dels treballadors del metall poques hores abans de començar la vaga prevista a partir d'avui. Un pacte que suposa un increment dels sous del 18% acumulat en 4 anys i també la remuneració de les hores extres.
Després d'un intens cap de setmana de negociacions, els sindicats UGT, Comissions Obreres i USO, que representen els prop de 39.000 treballadors del sector a la comunitat, han anunciat un pacte que suposa l'increment acumulat del 18% d'aquí a 2029 i també una pujada del 40% del valor de l'hora extra. Una entesa que satisfà les parts, com exposa Roberto Serrano, el responsable de Política Sindical i Negociacions d'UGT.
Las subidas salariales que se han aprobado, estamos muy contentos porque, sinceramente, acabamos de firmar la mayor subida salarial que se ha hecho en Baleares en los últimos años, y esto se lo ha llevado el sector del metal, porque es una subida acumulable de un 18%. Será porque consideramos que tenemos que seguir luchando por la industria y que el convenio del metal tiene que ser un convenio apetecible para que los trabajadores sigan ejerciendo sus profesiones.
Amb tot, els sindicats han cedit en algunes de les seves demandes que tornaran a posar damunt la taula les futures negociacions del conveni.
Es seguir mejorando las condiciones laborables de los trabajadores, pues eso, a través de la reducción de la jornada laboral, a intentar conseguir la jubilación de coeficientes reductores para todos los trabajadores también del metal, y así como seguir con las subidas salariales e intentar conseguir de una vez por todas, y a ver si para el siguiente convenio lo hacemos, el intentar quitar de nuestro convenio el tema de los compensables y los absorbibles.
Per part seva, la patronal apunta que aquest acord simbolitza una solució, 7 mesos de feina entre les parts per maximitzar els recursos de les empreses i un benefici per a tots.
El president de la Federació de Patronals del sector del metall de les Balears i també president de l'Institut de la Bijuteria de Menorca, Jesús Vidal, apunta la importància de l'acord per fomentar, diu, la indústria, la comunitat i diversificar l'economia.
Felicitamos a todas las partes por haber sido capaces de alcanzar un acuerdo estable que garantiza la mejora de las condiciones laborales de las personas del sector y al mismo tiempo da estabilidad y resta incertidumbre a las empresas. Para mantener el talento tan necesario para el mantenimiento del tejido industrial de las islas, el cual no solo hemos de mantener, sino además potenciar para contribuir a la diversificación de la economía balear.
Abans de l'acord, el conflicte s'havia allargat durant mesos amb negociacions sense entesa al TAMI.
I el govern estatal pretén endurir les sancions a les empreses que no compleixin amb el 2% de personal amb discapacitat. Fins ara, les sancions eren considerades greus i ara seran molt greus, amb multes que poden anar dels 7.000 a més dels 200.000 euros.
Així és, les Balears han de dir que som la comunitat amb la taxa més elevada d'inserció laboral de persones amb discapacitat. Són el 30% que fan feina en aquests moments. Tot i per assegurar-se que totes les empreses arriben al mínim previst segons la llei, el govern estatal cerca ara endurir les sancions. Amb la nova reforma, les multes podran superar, de fet, els 200.000 euros i fins i tot s'enfrontarien a la pèrdua de subvencions públiques. Carmen Muñoz és membre de la Junta Directiva del Comitè Espanyol de Representant de Persones amb Discapacitat de les Illes.
Al voltant del 30% de les persones amb discapacitat que estan censades en aquestes illes estan fent feina amb empreses ordinaris, amb el que això suposa. No? És un tant per cent molt alt si el comparam amb la mitjana estatal, que està en un 27-28%.
Perquè ara per ara les empreses de més de 50 o més treballadors estan obligades per llei a reservar almenys un 2% de les places de personal amb una discapacitat igual o superior al 33%. En el cas que no ho compleixin, se'ls imposen aquest tipus de sancions. Antonio Sánchez és el director de comunicació d'una gran superfície comercial.
Ara mateix tenim més de 30 persones amb diferents discapacitats. Són empleos estables, amb una feina, diguem, més mecànica, més repetitiva, amb una tasca molt dirigida i que sí que és veritat que són contractes de llarga duració.
I un exemple d'èxit és el de Bernat Miquel Valent, un treballador amb discapacitat que fa ja 22 anys que va començar a fer feina en aquest establiment comercial. Explica així les tasques que du a terme.
Estic per tot el supermercat, si t'he dit, pues, funcions a recollir cistelles, col·locar si hi ha alguna cosa per línia de caixa de mercancia, els pedidos, preparar els pedidos... La qüestió és que faig feina, avui en dia, que tothom ho necessitem. No perquè si minut vali no hem de poder fer feina.
La reforma de la llei està en aquest moment en procés de tramitació, ja s'ha aprovat al Congrés i ara queda, per tant, ratificar-la al Senat.
Són gairebé les 7:22. Vos parlem ara de la darrera hora dels incendis que afecten la península. Evolucionen de manera positiva, però molt lentament, els grans focs que afecten la serra oest de la Comunitat de Madrid i també les províncies d'Àvila i de Toledo. Els incendis, qualificats per l'executiu central com els més importants i agressius de la història d'Espanya, ja han cremat 77.000 hectàrees i han obligat a evacuar 90.000 persones. Està previst que demà dimarts el Consell de Ministres les declari zones greument afectades per una emergència de protecció civil.
El president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha destacat que els equips d'extinció afronten hores molt complexes, però assegura que alguns focus ja estan controlats.
Nuestra principal preocupación y prioridad siempre es salvar vidas, garantizar la vida de la gente, defender los núcleos poblacionales y, por supuesto, también atacar y luchar contra los incendios en este caso.
Milloren lentament aquests incendis, però preocupa el de la Vall d'Uixó, a Castelló, que continua actiu i que ja ha arrasat 6.500 hectàrees amb un perímetre de 48 quilòmetres i ha obligat a desallotjar 16.000 persones.
Es preveu que s'estabilitzi en els pròxims dies per la millora de les condicions meteorològiques. El conseller d'Emergències de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, ha destacat la col·laboració entre les administracions i els equips d'extinció.
Estamos hablando de más de 400 efectivos y a lo largo del día han colaborado 25 medios aéreos. Quiero poner también en valor la colaboración entre la Generalitat Valenciana, la Administración General de Estado, las Diputaciones Provinciales y todos los ayuntamientos.
I avui el president del govern, Pedro Sánchez, té previst desplaçar-se a Castelló seguint en la ronda de visites als centres de comandament per conèixer de primera mà l'evolució dels operatius d'extinció.
També a França, Bordeus està en alerta màxima per l'avanç dels incendis al sud-oest del país. L'incendi de la Gironda és el més preocupant després d'haver arrasat 42.000 hectàrees i ha hagut d'evacuar més de 200.000 persones que no podran tornar a casa seva a curt termini fins que el foc estigui perimetrat. Avui matí, el president francès Emmanuel Macron, president presidirà un gabinet de crisi per abordar els incendis als quals afronta el país.
De fet, el fum d'aquests mateixos incendis al sud de França ha arribat fins i tot a Menorca, transportat per la tramuntana, pel vent de tramuntana. Aquest diumenge el cel menorquí s'ha cobert totalment de fum i ha causat, de fet, en alguns indrets molt poca visibilitat i olor de cremat. Els bombers han tranquil·litzat tota la població, han explicat l'origen d'aquest fenomen i han advertit que no hi havia cap incendi a l'illa.
I altres qüestions destacades de l'actualitat estatal internacional. El judici pel cas Kitchen quedarà aquesta setmana vist per a sentència una vegada que les defenses exposin els seus informes finals.
L'exministre de l'Interior durant el govern de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, i el que va ser el seu número 2, Francisco Martínez, han negat haver ordenat la posada en marxa de l'operatiu d'espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, si bé Fernández acusa Martínez d'haver manipulat els missatges de text que l'impliquen en l'operatiu.
I l'Iran ha anunciat avanços en les converses tècniques amb Oman sobre la gestió a l'estret d'Hormuz enmig dels intents de Teheran d'imposar taxes als vaixells que travessin aquest enclavament estratègic.
Tot això mentre el país persa ha informat que intercanvia missatges amb els Estats Units, però recalca que la seva prioritat és ara per ara defensar la seva integritat territorial i també protegir el poble.
I Alemanya confirma un mort i 29 ferits per l'atropellament múltiple durant les festes de l'Orgull a Berlín. Les autoritats ho investiguen com un atemptat terrorista.
La policia de Berlín ha anunciat que ha trobat el sospitós de l'atropellament a qui ha acabat matant a tirs després que es dirigís als agents amb una arma punxant a les mans.
I ara és el moment de donar un cop d'ull a la premsa editada tant a les Illes com a l'Estat espanyol. Avui les portades es fan ressò de la mobilització contra la saturació turística a Palma en càrregues policials. Vos ho explicàvem a l'inici d'aquest informatiu, al final de la manifestació.
Així és, Última Hora titula Mallorca surt al carrer contra la massificació i apunta que la protesta va acabar amb diversos ferits per les càrregues policials. La imatge a la portada la protagonitzen els milers de persones que sortiran als carrers de Palma per exigir solucions contra la saturació turística. Això a Última Hora, mentre que el Diari de Mallorca destaca també aquestes càrregues policials després de la manifestació i assegura que entre 25.000 i 75.000 persones participaren en una de les majors protestes de la història de les Balears. En aquest cas, la fotografia en la portada apareix un dels moments finals de la concentració amb aquestes càrregues policials que comentàvem. I pel que fa als digitals, Mallorca Diario es fa ressò també d'aquesta protesta a Palma contra la saturació turística i titula Només acceptarem el decreixement com a solució, una de les frases que més són ara, que més et sentiren ahir en aquesta manifestació. L'Ara Balears, per altra banda, destaca l'onada humana per exigir límits a la saturació turística i també els enfrontaments i els cops de porra de la Policia Nacional al final de la concentració. Pel que fa a Eivissa, el periòdic obre amb l'alerta per part dels apicultors de l'expansió de la vespa oriental arreu de l'illa, mentre que el diari destaca l'elevada participació de la Lliga Aquatló a la platja de Ses Figueretes a Vila. I pel que fa al Menorca, ja per acabar en aquest apartat, per la seva banda, titula l'interès a l'alça per cursar formació professional que genera una gran llista d'espera.
Doncs això és el més destacat de la premsa editada a les Illes, l'emergència nacional pels focs que continuen actius a diversos territoris de la península, protagonitza, d'altra banda, els principals titulars de la premsa estatal.
És així, anem cap al País, on destaca que l'incendi més gran en la història d'Espanya, la província d'Àvila, continua sense donar treva amb més de 50.000 hectàrees que ja s'han cremat. El Mundo apunta que els focs ja han obligat a evacuar un total de 75.000 persones i que hi ha 93.000 confinats en la imatge d'un dels veïnats de la Serra de Madrid observant els danys causats a casa seva. ABC, per la seva banda, es fa ressò de les paraules dels reis d'Espanya als monarques que demanen escoltar els residents que s'han quedat sense llars en diferents territoris de la península, i La Vanguardia, anant ara cap a Catalunya, també obre amb els tràgics incidents, però apunta que els primers signes de millora en els focs de Madrid, d'Àvila i de Toledo.
I també vos han parlat de la darrera hora d'aquests incendis, tant a la Comunitat Valenciana com també a la Comunitat de Madrid, a les províncies d'Àvila i de Toledo, uns focs que sembla que evolucionen de manera positiva, però això sí, ho fan molt lentament i que continuen actius. Amb aquest resum de la premsa, arribam a les 7:29. Fem ara una pausa.
primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur,
portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Hem arribat a les 7:30, és el moment ara de repassar els principals titulars. D'aquest dilluns, milers de persones s'han manifestat a Palma contra la massificació turística sota el lema Mallorca al límit. ¡Hora! 25.000 persones ja han participat, segons la Policia Nacional, 70.000 segons l'organització. Una protesta, però, que ha acabat amb càrregues policials que deixen un manifestant detingut per desordres, lesions i atemptat i altres 8 ferits lleus.
Els fets varen ocórrer a les voltes a les 10 del vespre, minuts després que es llegís el manifest, quan la Policia Nacional impedia als manifestants accedir al recinte, assegurant que ja hi havia massa gent. I davant d'aquest bloqueig, un grup reduït de participants a la manifestació els comença a llançar objectes, fet que va acabar amb les càrregues. El delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha confirmat a través de la xarxa social X que demanarà un informe exhaustiu de les actuacions i les explicacions necessàries per tal que s'assumeixin responsabilitats.
I ha estat desconvocada in extremis la vaga del metall que havia de començar avui.
La patronal i els representants dels treballadors varen arribar a un acord i cap vespre el pacte suposa un augment del salari del 18% acumulat en 4 anys i també de la remuneració de les hores extra.
A la segona hora de l'informatiu en parlarem amb Roberto Serrano d'UGT en un dia en què també estem molt pendents de l'evolució dels incendis forestals a la península.
Els focs de Madrid, Àvila i Toledo evolucionen de manera positiva però molt lentament. Els incendis, qualificats per l'executiu central com els més importants i agressius de la història d'Espanya, ja han cremat 77.000 hectàrees i han obligat a evacuar 90.000 persones.
I també preocupa l'incendi de la Vall d'Uixó a Castelló.
Continua actiu i ja ha arrasat 6.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 16.000 persones.
I els carburants encadenen setmanes de pujades, s'encareixen un 10% després de la reactivació de la guerra de l'Iran i de la tornada de l'IVA dels combustibles al 21%.
L'Associació d'Estacions de Servei de les Balears preveu una tendència a l'alça dels preus en els pròxims dies i asseguren que s'està contraient el consum del client local. Asseguren que el conflicte entre els Estats Units i l'Iran ha tensat els mercats, però diuen que no hi ha risc de desabastiment.
Tot d'una cerimònia en directe a una benzinera per conèixer que és el que en pensen els conductors i després a l'Espai de la Cultura en destacarem la inauguració de la 16a edició de l'Atlàntida Film Festival.
Va ser ahir vespre a la Misericòrdia a Palma s'hi va estrenar la pel·lícula de segell balear Forastera que compta amb la participació d'IB3. Lucía Alanyar és la directora del film.
Es un festival que apuesta por películas súper interesantes y trae proyectos muy diferentes y muy diversos. Entonces, no sé, yo me siento muy feliz de formar parte de esto, sí.
Per ara ja s'han adquirit 50.000 entrades per acudir a la multitud d'actes que estan programats per aquesta setmana en el marc del festival.
I pel que fa al temps, la calor ha afluixat a bona part d'Espanya, també a les Balears, unes temperatures però que pujaran de nou. A partir de demà, Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Al llarg d'aquest dia tornarem a notar una pujada del termòmetre i, de fet, avui ja notarem un augment, sobretot cap a l'interior de Mallorca, esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 29 i els 34 graus. D'altra banda, en el cel, tindran la presència de núvols de desenvolupament que, de forma puntual, ens podran deixar qualque ruixat, principalment entre Mallorca i les Pitiuses. I en això també li haurem de sumar aquest enterboliment que ens causa el fum provinent dels incendis de la península Ibèrica. i també de França. Quant al vent, aquest en conjunt bufarà fluix, tot i que en el sector de Menorca encara tindrem una entrada moderada de vent de tramuntana i, per tant, al nord d'aquesta illa encara predominarà la forta maror. En canvi, a la costa situada més a recer del vent, sí que tindrem una situació marítima molt més tranquil·la. Ara mateix tenim a Menorca 23 graus a Fornells i 25 a Es Castell. A les Pitiuses, 22 graus al Cap de Barberia i 24 a Sant Rafel. I a Mallorca, 21 graus a Manacor, 22 a Alaró i 24 a Palma.
Informatiu matí. Esports.
I són gairebé les 7:35 minuts. Encetam la informació dels esports i parlam avui del Reial Mallorca, que comença amb bones sensacions la seva pretemporada a Marbella. Joan Gabriel Bouçà, bon dia.
Molt bon dia, així és. Un Mallorca que continua amb la preparació d'aquesta nova temporada a l'estada a Marbella. Després de la victòria per 3-0 contra l'Alfater, l'equip en va tenir lliure i hora baixa. La jornada va estar marcada pel Media Day, amb el protagonisme dels tres nous fitxatges, Arnau Tenas, Àlex Sala i Antonio Roca, que es mostraran il·lusionats amb el nou projecte i coincidiran a assenyalar que l'objectiu és ajudar l'equip a continuar creixent aquesta temporada. Ens informa des de Marbella el nostre company, José Peña.
Molt bon dia. Després que Luis García Fernández donés lliure l'hora baixa d'ahir als seus futbolistes, avui la plantilla del Reial Mallorca torna per feines a les instal·lacions del Marbella Football Center, segon dia de treball, on estarem atents a la progressió d'Arnau Puigmal, que ahir es va quedar fora l'únic futbolista que no es va exercitar a les ordres del tècnic asturià per unes molèsties del bessó. Posteriorment, en aquesta segona sessió d'entrenament, avui passarà pels micròfons d'IV3 Martin Valiant, capità i baluard de l'equip, en qui esperam poder-ho repassar absolutament tot, tant del descens consumat fa ja un parell de mesos, com del prometedor i esperançador projecte que Martin de ben segur liderarà al costat de molts altres per intentar retornar al Reial Mallorca aquesta temporada a primera divisió.
Gràcies, José Peña. Sentim ara els protagonistes del Media Day del Reial Mallorca. Els tres nous fitxatges, Arnau Tenas, Àlex Sala i Antonio Roca, coincideixen que l'objectiu és ajudar l'equip a continuar creixent i completar una bona temporada. Escoltant per aquest ordre el porter català, el migcampista i el mitjapunta mallorquí.
He vingut a portar, i juntament amb els meus companys, l'equip a primera, una altra vegada, que és on ha d'estar. I sí, tenim una plantilla molt bona, per sort el club ha pogut fer molt bons fitxatges i res, intentarem pues, guanyar cada partit pas a pas i fins al final.
Al final creo que mi posición más, que más he jugado ha sido la de interior, pero en el estilo de juego del equipo creo que me puedo adaptar bien en cualquier posición y así lo haré, entrenaré para poder ajudar on sea i estar preparat.
I tant, l'objectiu està clar, adaptar-me molt bé a l'equip. L'objectiu col·lectiu no cal parlar-ne perquè ja sabem quin és i on ha d'estar l'equip. I individual, sobretot, pues, créixer, reivindicar-me, com tu dius, i ser atrevit.
Més coses, el nou projecte del Real Mallorca té al capdavant Luis García Fernández, el tècnic, és una de les grans referències del vestidor i dels tres nous fitxatges. Arnau Tenas, Àlex Sala i Antonio Roca destaquen la confiança que els transmet i la il·lusió amb què afronta aquesta nova etapa. Els escoltem.
Ahir amb en Luis V vam fer un entreno introductori que les sensacions van ser molt bones, jo molt content. El que digui ell anirà a missa, el que digui el míster igual, i res, les sensacions amb els altres porters, pues, de moment superbé.
És un perfil d'entrenador que s'adapta molt bé a mi estil de joc i crec que això fou una de les coses que hicieron convencerme para estar aquí. I ja te digo, al final, pues, un poquito todo, al final, cuando hablas con él, pues, te convence.
Pues una persona propera que té les coses clares a l'hora de jugar, pues, m'agrada perquè t'obliga a ser atrevit, a entendre el joc i m'agrada. Sabent també com planteja, pues, el joc i tal, pues, et dona una tranquil·litat, el conec i m'agrada.
Per cert que la continuïtat de Jean Virgili continua sent una de les grans incògnites d'aquest estiu i també un dels principals desitjos de l'afició mallorquinista que es quedi mentre el club treballa per resoldre el seu futur. El jugador continua centrat en la pretemporada i el seu nom segueix marcant bona part de l'actualitat vermella. I un dels noms propis del bàsquet balear és aquest dia Svava Miller, el jugador mallorquí seleccionat pels Los Angeles Clippers. El darrer draft de la NBA desperta una gran expectació. Sergi García, que aquesta temporada torna a l'ACB amb el Casademont Saragossa, està convençut que Miller té un futur molt prometedor, tant a la millor lliga del món com amb la selecció espanyola. L'escolta.
És un jugador que, sobretot físicament, n'hi ha molt pocs. És un talent que, bueno, increïble i crec que ha anat evolucionant molt durant la seva carrera, sobretot a nivell físic, i sobretot per Estats Units, per NBA i joc americà. Són perfils que aquí no n'hi ha.
I ha acabat el Tour de França amb emoció fins al darrer moment i fins al darrer metre. Mathieu van der Poel s'ha adjudicat la darrera etapa després d'imposar-se a la foto finish a Tadej Pogacar, amb qui havia protagonitzat l'escapada decisiva a la classificació general. Cap sorpresa, Pogacar conquereix el seu cinquè Tour de França. Renko Evenepoel acaba segon, mentre que el mexicà Isaac del Toro completa el podi en una edició marcada també per l'abandonament de Jonas Vingegaard a causa d'una caiguda. D'aquesta manera es posa punt final al Tour de França 2026. I excel·lent cap de setmana per al ciclisme balear, el Campionat d'Espanya de pista disputat a València. La selecció de les Illes ha sumat 10 medalles, 4 d'or, 3 de plata i 3 de bronze. Xavi Canyilles ha estat el gran protagonista amb 3 ors, 2 d'individuals i un per equips. També han pujat al podi Joan Martí Bennàsser, Francesc Bennàsser, Marga López i Marina Garau. A més, Joan Sansó ha completat l'èxit balear amb 2 medalles de plata al Campionat Paralímpic de pista. I l'atletisme balear també deixa bones notícies aquest cap de setmana. Esperança Cladera ha tornat a pujar al podi del Campionat d'Espanya Absolut, disputat a Màlaga. La velocista de Muros ha penjat la medalla de plata amb el relleu 4x100 metres i el bronze al 200 metres, confirmant-se un any més entre les grans referències de la velocitat estatal. Fins aquí els esports.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
Escoltau l'Informatiu Matí i IB3 Ràdio.
Són ara les 7:42 minuts del matí. Vos parlant dels carburants i del preu dels carburants que encadenen setmanes de pujades i que s'encareixen un 10% després de la reactivació de la guerra de l'Iran i de la tornada de l'IVA dels combustibles al 21%. L'Associació d'Estacions a Servei de les Balears preveu una tendència a l'alça dels preus en els pròxims dies i assegura que s'està contraient el consum del client local. Expliquen que el conflicte entre els Estats Units i l'Iran ha tensionat els mercats, però diuen que no hi ha risc de desabastiment.
De fet, el dia 1 de juliol va decaure la rebaixa de l'IVA dels carburants del 21 al 10% que havia aprovat el govern central el mes de març per fer front a l'increment de preus per l'escalada bèl·lica al Pròxim Orient. No obstant això, l'executiu espanyol manté, en aquests moments, rebaixes fiscals en l'impost especial d'hidrocarburs fins al mes de setembre. Unes ajudes que el president de les estacions de serveis de Balears, Joan Mayans, considera que són insuficients.
A veure, que el tema fiscal és un tema important, perquè és un tema d'ingressos de l'Estat, però sí que a veure que estem en una situació, o tornem a estar en una situació, a bons preus, per a ja sé que tornen a tenir una tendència a l'alça i no se vislumbra una sortida a curt termini d'aquest conflicte que ja dura mesos.
Amb els preus actuals, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres de dièsel costa quasi 11 euros més que fa un any i gairebé 5 euros més en els vehicles de benzina.
I per veure si els ciutadans noten en les butxaques aquest encariment del preu del combustible, anant fins a una estació de servei. El polígon de Son Castelló-Palma, punt on a aquesta hora es concentren molts de vehicles, hi ha Lluís Hernández. Lluís, bon dia. Què t'han explicat els clients?
Bon dia. Doncs aquí al camí vell de Bunyola, una de les benzineres situada a l'entrada del polígon més gran de Palma, la imatge és de molta activitat ara mateix pel que fa al repostatge, sobretot de moltes furgonetes i camions dels treballadors del polígon. Uns clients que asseguren que han notat i molt aquestes pujades en els preus i demanen solucions a les administracions, ja que la insularitat, diuen, agreuja encara més aquesta pujada dels preus.
He notado bastante, sobre todo uno que usa el vehículo para ir y volver al trabajo y por ahí en Palma, en las entradas y las salidas muchas veces temprano hay atasco, a ver, se gasta mucho más.
L'any passat van fer una pujadeta, però és que ara en els preus de per exemple, jo vaig a benzina, m'ha pujat una barbaritat i nosaltres ho notem bastant perquè quasi cada dia repostam perquè feim molt de quilometratge en l'estiu.
Y luego también me imagino que en plan comunidad, pues también habría que mirar un poco que nosotros pagamos todo más caro porque todo viene de fuera. Entonces, pagamos a mucha gente. Entonces, también ahí habría que mirar de bajar un poquito. Y yo creo que se queda un precio normal.
I recordem que el preu mitjà del dièsel a les Illes, a hores d'ara, ronda els 1,85 euros litre, mentre que la benzina 95 es situa de mitjana sobre els 1,72 euros al litre.
Gràcies, Lluís. 7:45 minuts. I encara parlant de carreteres, i en concret del parc automobilístic, tot i la pressió de cotxes que pateixen les cales més populars d'Eivissa, els ajuntaments amb prou feines han fet servir la possibilitat legal que tenen des de fa gairebé 2 anys per ordenar aquest trànsit amb aparcaments dissuasius. Alberto Ferrer.
I això que era una demanda d'Eivissa. Tot i que la saturació s'estén a tot el seu litoral, només s'obriran 4 aparcaments aquest estiu. A Sant Josep és on més pateixen el descontrol. A Calador, la propietat ha decidit reobrir fins l'octubre l'estacionament de més capacitat per 200 cotxes després de mesos tancat per aconseguir que l'Ajuntament els permetés cobrar. Mentre el municipi ha tancat un acord per fer servir 2 terrenys pròxims marcats al pla de gestió d'aquest espai, que està inclòs a la xarxa Natura 2000, pels quals pagarà 14.000 euros anuals, tot i que tardaran temps a estar condicionats. Els turistes no es queixen del passeig d'un quilòmetre de pendent que han de fer fins a la mà.
No. Estem de vacances i tenim tot el temps del món. Ara caminarem fins al mirador.
La platja és molt polida i salvatge, així que val la pena.
Hi ha marge de millora pels serveis i el suport al turisme.
Estic de vacances. Simplement em prendré el meu temps per baixar allà. El restaurant està reservat, així que tot és una meravella.
Un altre punt de forta pressió és que la bassa. Tot l'entorn està protegit, però s'hi aparca sense cap control. Els més propers al litoral es paga la voluntat i la resta són gratuïts perquè aquí el negoci el fan els establiments de la platja vinculats a la mateixa propietat. Santa Eulària posa a disposició dels banyistes 3 nous espais on deixar el cotxe aquest estiu, pels quals pagarà uns 16.000 euros. Estan a Escanà, a Sargamassa, prop de Calapada, i a Calallonga, però a Calanova s'han perdut 2 terrenys i tampoc s'ha arribat a un acord a Aigües Blanques. La resta de municipis de l'illa informen que no estan tramitant cap d'aquests aparcaments.
També la pressió sobre els hospitals i els centres d'atenció primària augmenta a l'estiu a les Balears, ja que, per exemple, a l'agost arriben el doble de turistes internacionals que habitants tenen les Balears.
Segons expliquen els sindicats, a Son Llàtzer i a l'Hospital Comarcal d'Inca, les urgències sempre estan col·lapsades. A Son Espasa, constantment tenen uns 70 pacients pendent d'ingrés i a Can Missa s'arriben a tenir pics de 12 hores d'espera per ser atesos a urgències. També lamenten que la sanitat privada no és aliena, que ha fet, ja que tampoc no es cobreixen les vacances i disminueixen les prestacions. Així ho explica Miguel Lázaro, que és el president del sindicat de metges Cimeval.
Lo primero que se satura, evidentemente, son urgencias, ¿no? Urgencias que con los trabajadores, con los profesionales que hay, bueno, hacen milagros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y a pesar de que hay, por ejemplo, en Soñacer hay un déficit de médicos en urgencias, cosa que, evidentemente, es un tema que también recae mucho, ¿no? Pues a veces en las esperas puede haber. Y por otra parte también en la sobrecarga que tienen los médicos.
Els sindicats també apunten a que es veu afectada l'atenció primària, especialment a aquells centres de salut de zones turístiques o costaneres com ara Sóller o Alcúdia. A Sant Antoni de Portmany, per exemple, expliquen que s'han hagut de tancar consultes per manca de professionals que es concentren a reforçar les urgències.
Tampoc és aliè aquesta situació al 061, que veu com augmenta la feina que tenen per intoxicacions etíliques, baralles, accidents de trànsit i cops de calor. L'alt cost de la vida en general i de l'habitatge en particular dificulta que hi hagi infermeres que vulguin venir a fer la temporada a les illes per cobrir el període de vacances. Però no només això, cada vegada més professionals opten per deixar el seu lloc de feina i cercar altres destinacions. És Lina Vijande, delegada adjunta d'Acció Sindical de SATSE a les Balears.
El problema que nos encontramos ahora es que ya tenemos fugas de enfermeras a la península, ya se están yendo en cuanto hay un concurso de traslados, ya directamente están renunciando a los contratos, a las interinidades, porque no pueden renovar el alquiler de la vivienda, la vida en sí es mucho más cara, entonces al final tenemos un verdadero problema y tiene que haber una solución, y la solución pasa por mejorar las condiciones económicas.
En conjunt, els sindicats afirmen que, donades les condicions actuals, l'augment de la pressió que pateix el sistema sanitari durant l'estiu acaba repercutint en un empitjorament de la qualitat del servei.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I a Mallorca, a nit passada, ha quedat extingit l'incendi forestal que ha cremat 0,32 hectàrees de pinac a la Murada, al municipi de Manacor.
De fet, el foc ha obligat a desplegar fins a 3 mitjans aeris, 20 bombers forestals i altres 3 agents del medi ambient. L'incendi va començar a les 4 i mitja del capvespre d'ahir i es va extingir passades ja les 8 i mitja del vespre. En tot moment, però, va ser considerat de gravetat potencial zero, és a dir, que no existeix perill per a les persones ni tampoc pels habitatges.
I la Policia Nacional ha detengut a Palma un home com a presumpte autor d'un delicte d'exhibicionisme i de corrupció de menors. La investigació es va iniciar fa 2 setmanes després que la mare d'un adolescent denunciés haver trobat al telèfon del seu fill un vídeo en què un adult es masturbava durant una videotrucada.
Segons la denúncia, tots dos s'havien conegut dies abans a la plaça d'Espanya. Els agents varen identificar ràpidament el presumpte autor i el varen detenir. La investigació continua ara oberta per esclarir si hi podria haver més víctimes.
També la Policia Nacional ha detengut 4 persones per un intent de violació de domicili a la platja de Palma. Els detinguts havien aprofitat que el propietari estava de vacances per accedir a l'habitatge. Els fets es varen produir dimarts passat quan el 091 va rebre una telefonada de part d'una dona que alertava que una persona intentava accedir al domicili.
De fet, la sorpresa la se'n van endur als agents quan, en arribar al lloc dels fets, comprovaren in situ que la persona que intentava entrar a l'habitatge era el legítim propietari. Els agents van notificar aleshores que la porta d'accés estava forçada. També faltava mobiliari i altres objectes personals. El sistema d'alarma i de seguretat es trobaven despreses. Els agents procediren, per tant, a la detenció de les 4 persones que havien accedit a l'habitatge com a presumptes autors del delicte.
I a Menorca, el jaleo de dissabte de les festes de Sant Antoni a Fornells va quedar marcat per un fet insòlid que no havia passat mai a l'illa el Manco en els darrers 30 anys. Un cavall va morir quan era enmig de la plaça durant la segona volta i això va obligar a suspendre la resta de l'acte. Ramiro López.
Eren aproximadament les 9 del vespre de dissabte quan a la segona volta del jaleo de les festes de Sant Antoni, a Fornells, un cavall va patir un col·lapse i va entrar en aturada cardíaca. El veterinari no va poder fer res més que certificar-ne la mort. Escolta'm a Quique Parpal, que és aquest veterinari.
Jo era a la plaça d'Església, van avisar abans si podien anar ràpid a la plaça del jaleo, que hi havia un cavall que no s'alçava. I el cavall no s'alçava i jo vaig arribar ràpid. I ja agonitzava, ja feia els darrers, vull dir, ja vaig fer els darrers pasmo i ja era mort.
El cavall nomia Emperador tenia 22 anys i en feia més de 15 que sortia als jaleos. Una possible causa de la mort podria ser la calor. Dos cavalls més no van participar en aquest jaleo per recomanació del veterinari després de mesurar-los la temperatura. Escoltam de nou a Quique Parpal i a Joan Pellicer, Valle des Mercadal.
Pot haver diverses causes, un cop de calor, un estrès... Hi havia mirat diversos, havien retirat un parell, però no, aquest no l'havia vist.
Sí que s'havien retirat altres cavalls per calor i també havien preparat diferents mesures, aigua, beurades...
La retirada del cos del cavall també va ser un moment difícil de gestionar.
No estem preparats per això, perquè no ho esperàvem. I sí, va ser un poc caos. Vam fer venir una grua, molta gent va col·laborar, no donar pie a filmar, i això. Però clar, després quan se'l van endur arrastrant, bueno, va ser un poc professional.
A causa d'aquest incident es va cancel·lar la resta del jaleo. Els actes següents, però, van transcórrer amb normalitat.
I continuem ara amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
La cultura té un clar protagonista al festival Atlàntida Film Fest. És l'edició més ambiciosa de la història enguany, que el festival arriba als 16 anys de trajectòria a Mallorca. Nit es va inaugurar amb la projecció de la pel·lícula de segell balear Forastera. Per ara ja s'han adquirit 50.000 entrades per acudir als nombrosos actes programats per aquesta setmana. L'epicentre va ser a la Misericòrdia, que es va engalanar per acollir la inauguració. Avui, el concert de la Bienquerida, ara la sentiu de fons, una de les figures més destacades del pop independent espanyol, i la projecció de Mother Mary, una de les propostes cinematogràfiques més esperades, seran les protagonistes.
Així és, perquè heu de pensar que ja són 16 anys d'aposta pel cinema balear. De fet, al festival s'estrenen a la secció anomenada Talent Balear 7 cintes en total i també altres 3 curts amb la participació justament d'aquesta casa, d'IB3. Una d'aquestes pel·lícules, com dèiem, és Forastera, que va fer servir per inaugurar la gala amb el protagonisme de la seva directora mallorquina, Lucía Alañá, guardonada en el Festival Internacional de Toronto.
Es un festival que apuesta por películas súper interesantes y trae proyectos muy diferentes y muy diversos. Entonces, no sé, yo me siento muy feliz de formar parte de esto, sí.
Una vetllada molt concorreguda també va plegar nombroses personalitats del món del cinema, de la cultura d'arreu, com Fernando Cuallar, Nico Romero, Alberto Olmo, entre molts i molts altres. També s'ha fet entrega del Premi Illa del Cinema a Rafael Ruiz, que és la persona que durant anys va pintar a mà, a més, els cartells que anunciaven les estrenes a les façanes dels cinemes de ciutat. El compositor Alexandre Desplat, l'actor Gael García Bernal i l'actriu Trinet Dibolin rebran, de fet, enguany el reconeixement Masters of Cinema, un dels guardons més prestigiosos d'aquest festival. De fet, amb tot, arranca una setmana plena farcida a més d'un centenar de projeccions de pel·lícules, en total 25 concerts i 18 conferències fins diumenge que ve, que tindrà lloc al lloc de clausura. Amb Jaume Ripoll és el seu director.
La nova confirmació de com el talent balear és capaç de conquerir el món. Un any memorable per Talent Balear, no és res millor començar amb una pel·lícula que va guanyar els premis de crítica en el festival més important que hi ha a Canadà, que és el de Toronto.
A l'edició d'enguany, fins a 30 cintes són produïdes aquí a les Illes de Segell Balear, com deien, destacar amb el film La Carn, que trenca de format documental i el du al límit. L'artista Lluís Garau és el protagonista d'un projecte que s'endinsa a l'addicció a la pantalla, centrat en el sexe virtual a través de l'aplicació de contractes aleatoris. Una aplicació que, respectant l'anonimat dels usuaris, Garau feia servir en directe damunt l'escenari aquest format. Joan Porcel, el director.
He estat davant d'una webcam durant 4 anys, no? Llavors el pas en el cine també ha estat bastant orgànic per aquesta exposició, no? Jo primer m'he exposat a Charroulet i després m'he exposat a la càmera de cine. Llavors crec que això ha aconseguit que la interpretació sigui molt natural i molt senzilla, saps? I crec que això és el potencial.
I, per tant, ben profunda, valenta, arriscada, convida la reflexió cinema del tot europeu, des de Mallorca, que interpel·la tota una generació a escala global construïda a internet. Lluís Garau, actor.
He volgut portar bastant a l'extrem la idea de la connexió virtual entre persones. En el nostre cas, el personatge que encarna el Lluís és incapaç de relacionar-se d'una altra manera i acaba generant una autèntica addicció per l'atenció, per al desig, per la relació, sempre a través de la pantalla.
A partir d'ara ens esperen dies de cinema, també de música. Ho veurem desfilar destacades figures del panorama cinematogràfic internacional com Javier Bardem, David Trueba, Fernando en aquest cas, i Victoria Luengo, entre d'altres.
I arribem a les 8, fem-vos un parell de propostes de caire cultural.
Digue-li que si no ve prest, jo me'n moriré.
És la darrera setmana abans d'entrar de pla al mes d'agost i és temps de festivals, de festes, patrons i revetlles.
I a Mallorca i a part de l'estranger, el rei de tot això és Tomeu Penya, que ja el sentiu de fons amb aquest mític Digalí, i tot i que el seu estil és el festiu, en aquest cas parlam d'un altre escenari, perquè el concert, o recital més bé, serà a Valldemossa, a la plaça de la Cartoixa a partir de les 10:30, un concert que promet que serà íntim. I de Tomeu Penya passam a La Bienquerida, que seran damunt l'escenari de l'Atlàntida a partir de les 9 de la nit a la Misericòrdia. I encara dilluns teniu Dos Pájaros a Tiro i la banda de música de Llucmajor. Seran a Sestanyol, al Nàutic, a partir de les 10 de la nit, un homenatge, ja ho sabeu, a Serrat i a Sabina, dirigit tot per Xema Borràs, i passant ja a dimarts. I obrim la veda amb jazz d'altíssima qualitat, perquè ja està en marxa el festival d'aquest estil musical a Sa Pobla, i per dimarts també a la plaça Major, a partir de les 10 de la nit, obren el programa amb aquest que sona ja de fons, que fusiona el jazz amb els ritmes africans, llatins, Eric Trufaz, i l'acompanyarà Antonio Lizana.
Amb aquesta música de jazz arribarem a les 8. Continua la informació aquí a Ivetra Ràdio.
Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 d'aquest dilluns, dia 27 de juliol, jornada en què vos expliquem que milers de persones s'han manifestat